Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre tingueu. Què, com ha anat la Setmana Santa? Us heu passat bé? Heu descansat? I sobretot, heu fet gasto? Espero que tot hagi anat molt bé després de 2 anys anòmals per culpa del Covid. Us diré que avui és el primer programa sense mascareta. Olé! Malgrat estar envoltats de males notícies, això és un fet, hem d'intentar anar endavant amb bon ànim i al cap d'esperi. No dubteu que el nostre modest programa està fet amb aquesta finalitat: afegir una mica d'alegria i bon humor, que bona falta fa. Roger Benet, al control de so, qui us parla Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Oh,
sembla que poques presentacions necessita aquesta primera peça que hem escoltat avui, oi que sí? Efectivament, és un dels fragments més populars d'una òpera ben popular. El quartet Bella figlia dell'amore de l'acte tercer de Rigoletto de Giuseppe Verdi. Per mi, personalment, el tros que més m'agrada d'aquesta òpera. Era un enregistrament, podríem dir que històric, fet en el Teatre San Carlo de Nàpols l'any 1959, però el so era magnífic, no direu que no. Sentíem Richard Tucker com el Duc, Miriam Pirazzini com a Maddalena, Gianna D'Angelo com a Gilda i Renato Capecchi com a Rigoletto. Dirigia l'orquestra del Teatre Napolità Francesco Molinari Pradelli. I tot això és perquè som a punt de que aquesta popular òpera de Verdi pugi a l'escenari de la Faràndula per tal de cloure la temporada d'òpera 2021-2022 a Sabadell i el consecutiu cicle Òpera a Catalunya en una producció de la FOC, Fundació Òpera a Catalunya. De fet, només queden 6 dies, doncs estrenem el proper dimecres, dia 27 d'abril, a les 8 del vespre, i tornarem el divendres 29, a la mateixa hora, i el diumenge 1 de maig, dia del treball, a les 6 de la tarda. Tot això pel que fa a les 3 funcions habituals de Sabadell en el Teatre Municipal La Faràndula. Després sortirem de gira, en aquest cas una gira ampliada. Després us desenvoluparé aquesta informació. Per ara, deixeu-me dir que l'última vegada que... En aquest cas, l'Associació d'Amics de l'Òpera Sabadell va portar en escena aquest veritable clàssic fou l'octubre-novembre de l'any 2010. I aquest programa que esteu sentint ara mateix a Ràdio Sabadell, Parlem d'Òpera, que arriba avui a la seva edició número 477, va dedicar els programes número 1 i 2 a parlar de Rigoletto, o sigui que és una òpera estretament lligada a la nostra història. Que ara recordo com va sonar el primer programa el 9 d'octubre de 2010 amb un servidor de vosaltres, pobre de mi, encarcarat i mancat absolutament d'experiència. Doncs mai la vida havia fet ràdio. Ha plogut i ara finalment tornem a presentar Rigoletto i serà la cinquena vegada que ho fem. Les altres quatre foren els anys 1984, 1989, 2001 i 2010. I ara sentim una mica més de música, si us plau.
Non che ad altri eroi
Bella o donna questo fiore del quadro secondo l'acte primer. Sentíem Renato Brusson com a Rigoletto, Edita Gruberova com a Gilda, Jean Rigby com a Giovanna i, molt breument, Nils Chikov com el duc. L'orquestra de l'Acadèmia Nacional de Santa Cecília de Roma i el director Giuseppe Sinopoli. Rigoletto és la primera de les òperes del període de maduresa de Verdi. Després de produir 16 obres entre el 1839 i el 1850, en una època dura que ell mateix va anomenar com els anys de galeres, la carrera de Verdi es consolida i fa un gir estilístic cap a una música més refinada i un dramatisme més profund, amb un apropament psicològic als personatges. És aleshores quan produeix la que s'ha vingut a anomenar, de forma totalment arbitrària, la trilogia popular, per bé que són tres òperes que no tenen res a veure l'una amb l'altra i que fins i tot la segona es pot considerar com un inicial pas enrere respecte a l'anterior i que seria l'últim, doncs ja a partir d'aquell moment va sempre cap endavant. Les tres òperes en qüestió són Rigoletto, estrenada en el Teatro La Fenice de Venècia l'11 de març de 1851, i Il Trovatore en el Teatro Apollo de Roma el 9 de gener de 1853, i La Traviata de nou a La Fenice veneciana el 6 de març també de 1853. Sigui com sigui, són tres òperes que segueixen gaudint del favor del públic encara avui en dia. La gestació de Rigoletto fou complicada. Originalment, un encàrrec del Teatre Venecià, Verdi ja estava en condicions de triar ell mateix l'argument de l'òpera que havia de crear i va demanar el suport del seu llibretista de confiança, Francesco Maria Piave, amb qui ja havia treballat abans. El primer interès de Verdi fou cap a una obra teatral d'Alexandre Dumas, pare, Quin, però de seguida va veure que li mancava energia. Aviat, però, va descobrir un altre drama francès, aquest cop de Victor Hugo, Le Roi s'amuse, el rei es diverteix, on hi va veure un dramatisme poderós que el va seduir. Però la cosa és que no només era un tema poderós, sinó extremadament controvertit, tant que la censura francesa va prohibir per immoralitat, per bé que en realitat la causa era que es tractava d'una obra antimonàrquica, les representacions del drama l'endemà mateix de la seva estrena, la Comédie Française de París, el 22 de novembre de 1832, o sigui gairebé 20 anys abans que Verdi el considerés com a argument de la seva nova òpera. I encara estaria prohibida per uns 30 anys més, o sigui en total uns 50. Venècia era part del que s'anomenava Regne Lombardo-Veneto, que abastava quasi tot el nord d'Itàlia i pertanyia a l'imperi austríac. Aleshores, era la censura d'Àustria la que havia de revisar el tema. Per dir-ho ràpid, l'argument presentava tot un rei de França, en aquest cas Francesc I, que va regnar del 1515 al 1547, actuant com un seductor depravat, cínic i immoral, fet que resultava intolerable a l'Europa sorgida després de les guerres napoleòniques. Verdi era conscient del risc i volia trobar algú influent que els ajudés. Tant ell com Piave, així com el secretari de la Fenice, que els havia dit que no tindrien cap problema amb la censura, van subestimar clarament el poder d'aquesta. Malgrat els rumors que deien que l'òpera seria prohibida, els autors van continuar treballant-hi, amb la intenció de titular-la La Maledicció. Tres mesos abans de l'estrena va arribar el veto de la censura, expressat en aquests termes, obro cometes. El governador militar de Venècia, senyor Gorkowski, lamenta que el poeta Piave i el cèlebre músic Verdi no hagin sabut escollir un altre camp per fer brotar els seus talents que el de la repugnant immoralitat i obscena trivialitat de l'argument del llibret titulat La Maledizione. S'excel·lència ha disposat, doncs, vetar absolutament la representació i desitja que jo adverteixi aquesta presidència d'abstenir-se de qualsevol ulterior insistència al respecte. Tago cometes. Piave va intentar aprofitar la feina feta i va ser capaç de treure'n un altre llibret anomenat Il Duca di Vendôme, on tot canviava, però Verdi, que era del morro fort, s'hi va oposar i va preferir negociar directament amb els censors punt per punt. El secretari de la Fenice, de nom Guglielmo Brenna, el va ajudar molt amb les seves qualitats diplomàtiques i es va posar d'acord amb els autors perquè acceptessin almenys canviar uns punts. L'acció es traslladava de la cort de França a la d'un ducat italià i el canvi de nom dels protagonistes. El ducat en qüestió acabaria sent el de Màntua, que ja no existia des del 1708. La família governant del qual eren els Gonzaga, també extingits. Ningú, doncs, es podia ofendre. El bufó geperut, tribuler, en l'obra de Victor Hugo passaria a dir-se Rigoletto, de la paraula francesa rigolò, divertit. El nom de l'òpera també passaria a ser Rigoletto i alguns episodis de la mateixa es van suavitzar. Verdi va acceptar i així va néixer aquesta òpera, on l'objectiu primordial del compositor, que era mostrar la complexitat del personatge protagonista, es va mantenir intacte. I ara sentirem un altre fragment de Rigoletto, l'àrea de Gilda, segon quadre del primer acte, Caro Nome, tan coneguda. Amb Joan Sutherland i el cor i l'orquestra de l'Acadèmia de Santa Cecília de Roma, dirigida per Nino Sanzogno.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Bé, i ara toca explicar-vos una mica en què consistirà aquesta producció que som a punt de veure. Primer, dir-vos que seran 13 les funcions que oferirem d'aquest títol força popular a tenor de la quantitat de vegades que es representarà. Això ja ho sabíem. Com hem dit, estrenem el dimecres 27 d'abril, el dia de les Montses. En el teatre La Faràndula de Sabadell a les 8 del vespre. Seguirem en el mateix teatre el divendres 29, també a les 8, i el diumenge 1 de maig a les 6 de la tarda. Serà una bona manera de celebrar la santedat del treball. Després anirem de gira, que en aquesta ocasió ens porta al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès el divendres 6 de maig, a les 8 del vespre. Teatre Cursal de Manresa el diumenge 8 a les 6 de la tarda. Teatre Fortuny de Reus dimarts 10 a 2:15. Àtrium de Viladecans divendres 13 a les 7 de la tarda. Teatre L'Atlàntida de Vic el diumenge 15 a les 7. Teatre Municipal de Girona el divendres 20 a les 8 del vespre. El Palau de la Música Catalana de Barcelona el dissabte 21 a 6:45 de la tarda. I el Teatre Auditori de Granollers el diumenge 22 a les 6. Com podeu veure, horaris per a tots els gustos. Però em direu que només he mencionat 11 funcions en 9 ciutats diferents. Cert. He deixat pel final les que també seran les dues últimes representacions, que seran el divendres 27 i el dissabte 28 a 7:45 de la tarda. I aquesta és la gran novetat, que sortirem fora de Catalunya. Doncs aquestes dues funcions es faran en el Palacio de Festivales de la ciutat de Santander. La veritat és que ens omple de goig que la nostra labor es pugui veure i apreciar fora de Catalunya. Estem realment emocionats i esperem que puguem donar continuïtat a aquesta sortida. I ara, per acabar, hem de parlar de la fitxa tècnica, o sigui, del repartiment, del capital humà que farà possible aquesta producció. En el rol de Rigoletto, el bufó geperut de complexa personalitat, tindrem el baríton Luis Cancino. El Luis el recordem, sens dubte, de les dues últimes temporades fent de Germón i d'Escàrpia. El duc de Màntua serà el jove tenor mallorquí Antoni Lliteres. A Sabadell el vam veure en el Macbeth, en concert del 2020, i ens va deixar un gran sabor de boca. Gilda serà la soprano canària Elisa Vélez, de qui coneixem sobradament de les nombroses ocasions que ha col·laborat amb nosaltres. Spara Fuchile serà el baix, també canari Jeroboam Tejera, qui hem vist sovint en les darreres temporades. Magdalena, el paper de mezzo, per bé que breu, serà també molt coneguda Anna Tubella. Pel que fa als rols més secundaris, tindrem a Juan Carlos Esteve com a Conte di Monterone, Nacho Guzmán com a Borsa. El paper de Marullo se'l repartiran dos barítons, Pau Armengol fins al 10 de maig i la resta Quim Cornet. Joan García Gomà serà el Conte di Ceprano, mentre que la seva consort, la Contessa, serà Laura Obradors. Anna Ferrés, Giovanna Alba Boix, el Patge, i Pau Camero, l'Aral, completen el repartiment vocal. Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell, per bé que només la part masculina, Orquestra Simfònica del Vallès, i Daniel Gil de Tejada dirigint amb dues formacions. Carles Ortiz serà el director d'escena, assistit per Esteve Gorina, Jordi Galobar, disseny d'escenografia, i Nani Valls, la il·luminació. I esperem que us agradi molt.
La Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera, cada dijous a les 8 del vespre.
Avui us presentarem els personatges del mes d'abril d'aquest any 2022. Seran una soprano italiana i un tenor català. Sí, i començarem per ella. Alda Noni, soprano lleugera nascuda el 30 d'abril de 1916 a Trieste, avui Itàlia, però aleshores part de l'imperi austro-hongarès. Va començar amb els estudis de piano i de cant a la seva ciutat natal i va anar després a Viena fent el seu debut professional a Ljubljana, avui en dia la capital d'Eslovènia. Aleshores, Iugoslàvia, l'any 1937 en el rol de Rosina. Després actuaria a Zagreb i Belgrat en el mateix país. Entre el 1942 i el 1946 va formar part de l'Òpera de Viena, on interpretaria sobretot personatges de Mozart, Rossini i Donizetti. I el mateix Richard Strauss la va escollir per fer de Gerbineta en el muntatge d'Ariadne auf Naxos destinat a celebrar el 80è aniversari del gran compositor. Va cantar sovint a Itàlia, a Scala, San Carlo, Roma, Florència, Palerma, etc. I també a l'exterior, a Covent Garden, debut el 1946, a l'Òpera de París, debut el 1951, a Berlín, Madrid, Lisboa, a Colón de Buenos Aires, a Rio de Janeiro, al Liceu, etc. Interpretant sempre rols de soprano lleugera i de coloratura, que abastaven un període des del segle XVIII amb Cimarosa i Paisiello fins al XX amb Puccini, Poulenc o Wolf Ferrari. Va intervenir també en els festivals de Glyndebourne i Edimburg. A Itàlia, a més, va desenvolupar una intensa activitat amb la RAI amb moltes retransmissions radiofòniques d'òperes completes. El 1955, després del naixement de la seva filla, va reduir molt els seus compromisos laborals i el 1958 es va acabar retirant definitivament, encara força jove. Es va retirar a l'illa de Xipre, on va morir el 19 de maig de 2011, als 95 anys d'edat. I ara la sentirem com a Despina, del Così fan tutti de Mozart, In uomini, in soldati, amb la Filharmonia Orquestra dirigida per Walter Suskind, del 1950. La meitat masculina d'avui és, com us he dit, un tenor català. Potser a molts no us soni el seu nom, però va ser prou famós en el seu temps i va fer una carrera bàsicament internacional. Parlem de Juan Oncina, nascut a Barcelona el 15 d'abril de 1921. La seva família es va traslladar a Oran, a Algèria, quan ell tenia 9 anys i allà va començar la seva afició pel cant. Estudià 3 anys en el Conservatori de París i, tornat a Barcelona, rep lliçons de Mercè Capsir, que el va ajudar a debutar amb la Manon de Massenet a Girona el 1945, i el 1946 ja canta la mateixa òpera en el Liceu. Després canta a Bilbao, en rols de líric lleuger. Per consell de la Capsir se'n va a Milà a treballar el repertori. El 1949 debuta a París amb el Matrimonio Secreto. El mateix any canta a Trieste l'Elisir d'Amore, un gran èxit de públic i crítica, i al costat de la que seria després la seva esposa, la soprano Tatiana Menotti. El 1951, a motiu del cinquantenari de la mort de Verdi, participa en un homenatge organitzat per la RAI. L'any següent debuta en el Festival de Glyndebourne, on gaudiria de grans èxits al llarg dels anys. El 1953 va cantar Werther en el Liceu, una de les seves escasses aparicions a la seva terra natal. Va treballar molt a Itàlia amb grans directors com Vittorio Gui, Leonard Bernstein, Claudio Abbado, Tullio Serafin, etc., participant també en una gira de l'Òpera de Roma pel Japó. Ja en els anys 60 va entrar en el terreny del tenor lírico Spinto amb papers de més pes, no sense conseqüències per a la seva veu. En aquella dècada va aparèixer en diverses ocasions en el Liceu, recordem un Don Giovanni amb Gabriel Baquier, Montserrat Caballé, i Teresa Stig-Randl, i va cantar regularment en l'Òpera de Viena, on es va retirar el 1977 amb un ballo i màscara. El 1985 va tornar a Barcelona després de 35 anys a Itàlia per dedicar-se a l'ensenyament i morint a la seva ciutat natal el 29 de desembre de 2009, als 88 anys d'edat. Sentim-lo amb Donizetti, Don Pasquale, el rol d'Ernesto, l'escena i ària d'aquest personatge, Povero Ernesto Cerchero Lontana Terra, amb l'orquestra de l'Òpera de Viena dirigida per Argeo Quadri del 1952.
Cacciato da tutti abbandonato mi restava un amico e un coperto nemico di scopri in lui che ad anni miei congiura d'esprimere in un foglio i sensi miei. Ora in altra contrada i giorni grami a trascinare si vado io corre cancellare, non ti potranno, cara amica, dal mio cuore cancellare.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
I ara acabarem ràpidament el programa, no sense abans sentir unes bones peces d'òpera. Acabo de tornar de Viena, on per primera vegada a la meva vida he anat a la famosa Staatsoper, l'òpera de Viena. Fins ara sempre havia anat al Teatre an der Wien i mai aquesta veritable catedral de l'òpera. Ara ja no ho podré dir, perquè el diumenge de Pasqua vaig tenir el goig de veure i gaudir enormement del Der Rosenkavalier de Richard Strauss, en la mítica producció d'Otto Schenk, 100% clàssica. Proposo sentir Mir ist die Ehre weiterfahren, la presentació de la Rosa del segon acte, amb Christa Ludwig, Octavian Therese Stich-Randall Sophie i l'Orquestra Filharmonia dirigida per Herbert von Karajan, un clàssic. I el dilluns de Pasqua vaig rematar amb Tristan i Isolde de l'altre Richard Wagner en una nova producció de Calixto Vieito. Bé, això, el Vieito és una altra història, però què més podia demanar per Setmana Santa? Sentim el Mil d'un Leise, la mort d'Isolde, en la portentosa veu de Gertrud Grob-Prandtl, al costat de l'Orquestra de l'Òpera de Viena, precisament dirigida per André Cluytens, en un enregistrament en viu del 12 de febrer de 1956. A gaudir. I amb això us deixo tot emplaçant-vos per d'aquí a 7 dies. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.